Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions a tots els oients de Ràdio Balaguer en aquest nou Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que aquest mes dediquem a les festes nadalenques. Un Va de Llibres amb recomanacions de novetats per comprar i regalar en aquests dies tan especials, tant per a públic adult com per a infants i joves, sense oblidar-nos de les recomanacions de l'àrea de música i cinema ambientades també en aquestes festes.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar el relat El conte de Nadal de Lau Gibran, de l'escriptor nord-americà Paul Auster. I en l'apartat de no ficció, el llibre El tió de Nadal, orígens i tradició, de l'antropòleg català Josep Fornés García.
En el programa especial d'avui, des de la Biblioteca Margarida de Montferrat, us farem diferents recomanacions de llibres infantils per a totes les edats, perquè els petits de casa ho puguin posar a la carta als Reixos.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema, i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula Gremlins, del director Joe Dante.
En aquest programa especial de Nadal també tindrem un espai per a la música i en aquesta ocasió us volem parlar del disc de la Marató 2021, un disc solidari en benefici de la investigació per les malalties mentals.
Avui també conversarem amb el nostre llibreter de capçalera, Andrea Giovanoli, de la llibreria L'Arconauta, que ens farà diverses recomanacions per a adults, infants i joves per comprar i regalar aquestes festes de Nadal.
I a la secció de l'entrevista avui parlarem amb l'escriptor balaguerí Joan Viscarri sobre els darrers premis que ha guanyat i els seus pròxims projectes literaris.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar el relat El conte de Nadal de Lau Gibran, de l'escriptor nord-americà nascut a Newark l'any 1947, Paul Auster. Quan Paul Auster rep l'encàrrec d'escriure un conte de Nadal per publicar al New York Times, s'adona que s'ha ficat en un embolic. Com escriure un conte de Nadal sense caure en arguments ridículs, amb sentiments ensucradíssims i personatges embafadors? És Lau Gibran, que regenta un estanc a Brooklyn, qui li donarà la solució. Si em convides a dinar, amic meu, t'explicaré el millor conte de Nadal que hagis sentit mai, i t'asseguro que fins a l'última paraula és veritat. Una història gens convencional, un lladregot, una cartera perduda, una àvia cega, un dinar familiar. Gens sentimental, però plenament emotiva, que capgira els suposats valors nadalencs i que va ser el germen de la pel·lícula Smoke, un clàssic contemporani. El conte de Nadal de Lau Gibran ha estat editat per Angle Editorial i el podeu comprar per 8,50 o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de Llibres i en aquesta ocasió els volem recomanar dues novel·les juvenils que no es poden perdre. En primer lloc, us volem parlar de la darrera obra de l'escriptor balaguerí Francesc Puigpelat, L'estrany cas del detectiu Arsène Lutin. Una novel·la juvenil de detectius ambientada a París i inspirada en l'equívoc inicial d'un clàssic del cinema d'intriga, Perseguit per la mort, d'Alfred Hitchcock. Si et diguessin que unes inofensives vacances a París es poden convertir en l'aventura més emocionant de la teva vida, t'ho creuries? Quan fa 3 dies que la Marta i en Víctor Peris són a la Ciutat de les Llums, reben una nota anònima que els informa del segrest dels pares. Sort que tenen un veí molt especial, el detectiu privat Arsène Lutin. La Marta i en Víctor es convertiran en els seus ajudants per trobar els pares, però també descobriran que no es pot confiar en tothom. L'estrany cas del detectiu Arsène Lutin està editat per Anima Llibres i el podeu comprar per 9,95 €. Una altra autora molt reconeguda en l'àmbit de la novel·la per a joves també ha publicat nova obra, Els ulls del llop, de Care Santos. Tornes d'una festa. És de nit. Notes que al teu darrere un cotxe circula a poc a poc, vigilante. La teva mare et truca al mòbil. És la darrera cosa que se'n sap de tu. Una trucada sense resposta. els teus veïns, els teus amics i la teva família comencen una recerca desesperada i angoixada que portarà cadascú a les seves pròpies pors, esperances i contradiccions. Els ulls del llop està editat per Fanbooks i el podeu comprar per 12,95 €. Fins aquí les recomanacions per a joves lectors, tot i que a la biblioteca podeu trobar moltes novetats més.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui us volem recomanar el llibre El tió de Nadal, orígens i tradició, de l'antropòleg català nascut l'any 1957, Josep Fornés García. Aquest és el primer llibre que tracta sobre el tió de Nadal en profunditat. En revela els seus secrets, el que ha representat aquesta tradició al llarg del temps i com ha evolucionat. Ens descobreix els seus orígens immemorials i ancestrals, pagans, des del culte als arbres i la natura, al foc i als avantpassats, i la seva vinculació amb el solstici d'hivern. Vol fer memòria del que ha representat per moltes llars, pobles i comarques de Catalunya, i en recull molts testimonis orals i les seves vivències plenes d'anècdotes i d'il·lusió. El tió és molt més que una fusta d'una soca d'un arbre i un instrument per fer volar la imaginació als infants, al voltant de la llar de foc, quan hi havia llars de foc a les cases. Darrere el tió s'amaguen moltes històries que aquest llibre ens vol desvelar, des de les seves cendres que protegien les collites i les cases, al tipus de fusta en què es feien i les cançons més populars, entre moltes altres coses. El tió de Nadal, orígens i tradició, ha estat editat per Farell Editors i el podeu comprar per 16 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Sempre és un bon moment per regalar llibres, però per Nadal no hi ha excusa i des de la secció infantil de la Biblioteca Margarida de Montferrat us volen fer algunes recomanacions de llibres infantils perquè els petits de casa puguin demanar-los en la seva carta als Reixos. Per a infants, a partir de 3 anys, us recomanem El llop i la mosca, d'Ange Dam, editat per Takatuka i que podeu comprar per 12,50 €. El llop té molta gana. En té tanta que es menjarà una per una totes les joguines del prestatge, la poma, el gat, el cotxe. La mosca la deixarà per les postres, però quan se la cruspeixi, se'n durà un bon ensurt. Un llibre-joc on la memòria juga un paper molt important. Per a infants a partir de 5 anys, Els Garcia i el Mur, de Jaume Copons, editat per Anima Llibres i que podeu comprar per 15,95 €. La Duna i el Lluc Garcia tenen el mateix cognom, però no són germans ni cosins. Són veïns i amics, encara que no sempre ha sigut així. Quan es van conèixer, el Lluc no volia ser amic de la Duna. Fins i tot va alçar un mur de caixes al jardí per no haver de veure-la. Però de vegades, amb una mica de paciència i humor, l'amistat esclata. I llavors, quina gran troballa! Un conte que ens ve a dir que l'amistat és com una bèstia exòtica i salvatge. No es pot domesticar, però s'ha de cuidar molt perquè creixi forta i duradora. Per a infants, a partir de 7 anys, us recomanem Rastellera de colors, del padrí de la darrera edició de l'Encontats, Pep Molist, editat per Babulinka i que podeu comprar per 17,50 €. És quan hi ha llum que veiem els colors. És quan llegim poesia que se'ns acoloreix l'ànima. Com una capsa de colors per estrenar, aquest poemari regala un poema per a cada tonalitat. 44 poemes endreçats per famílies de colors, que ens descobreixen l'origen i el nom dels colors, així com personatges i històries inoblidables. Un poemari inusual, que ofereix múltiples lectures, lluminós i molt colorista, tot un regal per als sentits. I per a infants a partir de 11 anys, no es poden perdre La rosa falsa, de Jacob Wegelius, editat per Bien Edicions i que podeu comprar per 23 €. Si us va agradar La mona de l'assassí, ara podeu llegir com continua la història de la Sally Jones i el capità Koskela. Aquesta vegada, per resoldre un misteri relacionat amb el seu vaixell, la Sally Jones i el capità Koskela han de capbussar-se en el passat per aclarir la història d'un pescador de perles anomenat Shetland Jack, que va desaparèixer sense deixar rastre. Per sort, la Sally Jones és molt espavilada i sigui on sigui que vagi a parar, segur que sabrà fer amics que l'ajudaran de tot cor.
Va de llibres.
Pel que fa al cinema, en aquesta ocasió us volem recomanar la pel·lícula nord-americana Gremlins, dirigida per Joe Dante i estrenada l'any 1984. La pel·lícula comença amb Randall Pelzer, un modest inventor de qüestionable èxit. Viu en la fictícia comunitat de Kingston Falls i viatja a Chinatown de Nova York per vendre els seus invents i comprar un regal de Nadal per al seu fill Billy. Finalment, troba a la petita botiga del senyor Bing, un ancià xinès, un animal anomenat Mowai. L'amo de la botiga no vol vendre l'animal, però el seu net li ven en secret a Randall. Encara que la criatura té un aspecte adorable i innocent, el net de l'amo adverteix a Randall que ha de respectar tres normes. No els pot tocar l'aigua, no es poden exposar a la llum i no poden menjar després de mitjanit. Accidentalment, es trenquen les normes i sorgeixen els gremlins, el cantó dolent de la criatura, que a més es multiplica i sembra el pànic a la ciutat. Només amb l'ajuda de diversos amics el Billy aconsegueix tornar la pau a la localitat.
Olvidaba deciros las tres reglas, y son muy importantes. La primera, odia la luz brillante, ya lo habéis visto. No debe darle jamás la luz del sol. La luz del sol le mataría. La segunda, mantenerle alejado del agua. No puede beber agua. No se os ocurra darle un baño. Y la más importante de las tres, nunca debe comer después de medianoche.
Els Gremlins s'ha convertit en tot un clàssic del cinema familiar, que ambientat durant les festes de Nadal és una mescla de terror i comèdia. Aquesta pel·lícula la podeu trobar a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
El disc d'aquesta edició de la Marató conté 30 cançons per celebrar les 3 dècades d'un projecte solidari únic al món. 30 cançons agrupades en un doble disc, el disc blau i el disc blanc, en què hi conviuen fins a 16 estils musicals diferents. És l'any que més estils i gèneres s'han combinat en la història del disc, des de rhythm and blues a l'electrònica, passant pel reggaeton. El disc compta amb més artistes que mai, 175 agrupats en 41 formacions. Segons ha explicat Àngel Lacalle, aquest disc pretén fer costat a l'hora de superar l'estigma social que hi ha a l'entorn de la salut mental. La música i les històries que conté volen acompanyar per tal que aquests trastorns deixin de ser un tabú i normalitzar i trencar mites, trencar murs. Com ja és habitual, el disc de la Marató conté col·laboracions sorprenents d'artistes internacionals que graven versions en català. De totes les cançons, n'hi ha 18 que són de nova creació i que amb les seves lletres volen visualitzar els problemes de salut mental des de perspectives molt diferents. D'altra banda, n'hi ha 12 que són cançons que ja van sortir en un moment o altre dels 17 anys d'història del disc i que han estat reversionades per nous artistes, joves i consolidats. Les cançons que hi trobem les han escrit originalment artistes com Robbie Williams, Beethoven, Andrea Bocelli, Pablo Milanés, Charango, Lluís Llach, Antonio Carmona i Buhos, entre molts d'altres. Sens dubte, un disc solidari que cal que sigui a totes les cases aquest Nadal.
I ara em despulles amb les teves set raons. M'obres el pit sempre que m'omple.
Va de llibres.
Atès que ens trobem molt a prop de les festes de Nadal i pensant que els llibres poden ser un bon regal per obsequiar als nostres familiars i amics, hem volgut convidar el nostre llibreter de capçalera, l'Andrea Giovanoli, de la llibreria L'Argonauta del carrer Barcelona. Bon dia, Andrea, i gràcies, com sempre, per estar avui al nostre programa.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer estar aquí.
Bé, ens has preparat, crec, una sèrie de recomanacions per a adults, infants i joves, però abans voldria preguntar-te com estan anant les vendes aquests dies previs a les festes i com preveus que pugui ser aquesta campanya de Nadal?
Bé, ara sí, diria que la campanya ja ha entrat en el viu, la gent s'està animant més respecte al mes passat, i preveiem, esperem que vagi com a mínim com l'any passat, sent una bona època al cap i la fi per les llibreries i com per altres botigues en aquestes èpoques. Però bé, encara és aviat per poder fer una previsió, amb totes les coses que passen cada dia, però esperem que bé, esperem que bé.
Bé, doncs, fantàstic. En tot cas, et tornaríem a convidar passades les festes per fer-ne una valoració.
Exacte.
Suposo que es fa difícil també escollir d'entre el munt de novetats que els darrers temps inunden les llibreries i que a la vegada aquesta situació també posa de manifest la importància de la tasca prescriptora dels llibreters. Dit això, doncs, entenc que ens has preparat una sèrie de recomanacions i ens agradaria molt escoltar quines són aquestes propostes.
Sí, com deies, ara surten moltíssimes novetats per aquestes dates i ara aquest any encara més potser han sortit molts títols, potser aprofitant la pandèmia molts escriptors s'han posat a fer feina i han sortit moltes bones novetats. La primera novel·la de la qual us volia parlar és Terres Mortes, de la Núria Bendicho. És una autora catalana molt jove que s'estrena amb aquesta novel·la. És una novel·la negra ambientada als Pirineus, no diu exactament la zona, però s'entén que està a prop de Barcelona, i tampoc l'any, però s'entén que és final del 800, principi del 900. Mm-hmm. És una novel·la negra, coral, en el qual 13 personatges t'expliquen des del seu punt de vista els mateixos dos dies fins al final on si quadra tota la història. I ens explica la història violenta del Joan, un dels germans d'una família maleïda d'aquestes cases, d'aquests mas perduts de molts pobles del Pirineus, català, i molt ben escrita, realment amb molt bon ofici. Hi ha moltes referències literàries a la literatura catalana rural negra.
Sí, realment l'he llegida i em sembla... Perdona aquest tall, però sí, l'he llegida i justament em sembla una magnífica primera novel·la. Sí, sí, estic d'acord, molt recomanable.
La segona novel·la és també d'un autor català, en aquest cas de Catalunya Nord, el Joan Lluís Lluís, que es escriu aquesta novel·la d'aventures o faula, li podem dir, Junil a les Terres dels Barbes, publicada per Colbl Editor. I també una cosa que a mi m'ha impactat molt és l'ofici amb el qual escriu el Joan Lluís Lluís. Quan va vindre el mes passat aquí a presentar la novel·la a la llibreria, va explicar que ho va rellegir i reescriure 29 vegades. Dos anys va trigar per treure-la. I la veritat que es veu perquè cada coma, cada paraula no està fora del lloc. I té una padronància del llenguatge realment impressionant. Com dèiem, no és exactament una novel·la històrica, tot està ambientada justament al principi de l'imperi romà, a l'època d'Augusta, i ens explica la història d'aquesta noia, la Junil, que sorprenentment, sent de condició social molt baixa, aprèn a escriure i s'innamora d'Ovidi, emprèn un viatge a través de les terres dels bàrbars per arribar al lloc d'exili del poeta Ovidi, que en aquest moment, aquest és un fet històric, havia estat exiliat per l'imperador August, perquè és una noia bàsicament innamorada de la literatura i creu que és el poeta més gran vivent en aquella època. I l'acompanya nel viatge uns personatges així molt, molt peculiars que poden recordar Voltaire o Rousseau per algunes coses. I també hi ha moltes reflexions en aquesta novel·la sobre la literatura, sobre l'escriptura, perquè de fet se troben en molts pobles de bàrbars on l'escriptura encara no es coneix. Uh-huh. I és molt bonic veure a través els ulls dels personatges com se queden impressionats els bàrbars veient que les històries que expliquen, que sempre s'han tramandat oralment, se poden fixar en paraules per sempre damunt d'un llibre. Potser per mi la millor novel·la del Joan Lluís Lluís i la millor fins ara de literatura catalana d'aquest any.
Ostres, doncs així es l'hem d'anotar sí o sí, a la llista de desitjos.
Vale,
aquestes serien les dues recomanacions per adults o encara ens en presentes alguna més per adults?
En faria una altra per adults, aquest cop de literatura estrangera, també.
Fantàstic.
Que m'ha agradat molt i que hem fet al Club de Lectura fa un parell de mesos. És la primera novel·la d'en Douglas Stewart, La història d'en Shaggy Bane, publicat per Mirmanda Edicions del 1984. i està ambientada a la Glasgow dels anys 80, antigament una ciutat minera molt pròspera, però ara destrossada per les polítiques econòmiques della Thatcher. I s'explica la història della famiglia Bain, soprattutto dell'Agnes, abbandonata pel marito faldiller, che intenta creare altri figli, però cau in l'alcolismo. I veiem com tots els fills abandonen a poc, intenten ajudar la mare, però a poc per salvar-se a si mateixos l'abandonen. Menys el Shaggy, que és el germà més petit, gay, molt efeminat, que com podeu imaginar en la Glasgow dels anys 80 no la se passava gaire bé. És una història d'amor incondicional i també ens relata, bueno, es fa veure en primera mà la pobresa i de com les polítiques econòmiques poden determinar el destí d'una ciutat i de tota una població. També una novel·la d'esordi increïble, és per una, com diu l'autor, per un 90% autobiografica. El defecte va néixer, va viure la Glasgow de nen, la Glasgow dels anys 80. I també és molt bonic il llenguatge che fa servire. L'original in inglese sta scritto in Glasgowian, che è il dialetto molto duro di Glasgow, che però la Núria Busqueta, nella traduzione in catalano, consegue rendere queste sensazioni.
Doncs fantàstic. Terres mortes, Junil a les terres dels bàrbars i la història d'en Shaggy Bain, les teves tres propostes per als adults, per al públic adult.
Vale. Per als més joves havíem pensat la primera novel·la, també totes són primeres novel·les, tots autors, quasi tots autors catalans molt joves. Aquesta és la primera novel·la de l'Ivan Vera, és l'Aunia, che ci spiega l'avventura di una noia iberica del popolo dels Ibers, della tribù dels indigets. È una storia ambientata più o meno anche all'epoca della Junil, o sigui al principi dell'imperio romà, giustamente quando i romans cominciano a invadire la penisola iberica. L'Aunia és una vil caçadora i amb només 13 anys decideix abandonar el seu poblet perquè no vol seguir les normes que veuen relegades en aquella època les dones a les feines de simplement de cuidar la casa i criar els fills. I justament en aquell moment se troba que per la seva zona, mentre està abandonant el poble, està passant Aníbal per envair, per passar els Alps i envair l'imperi romà, i sabem que arribarà fins a Roma. I aquí comença tota l'avventura d'Aunia. També molt ben escrita, amb molt ganxo, que crec que atraparà tots els lectors entre els 12 i els 18-20 anys. Fins i tot els adults podria agradar, perquè està realment molt ben escrita. I és la novel·la premiada aquest any per el Premi Llibreter com a millor novel·la juvenil.
Molt bé.
La seconda novella, sempre per a joves, è la quarta entrega dels Deus del Nord, il Drac de la Nit, della Jara Santa Maria, che també sta l'originale in castellà, qui tenim ara la traduzione in català, però sta disponibile nei due idiomi. Se non mi equivoco, l'anno passato, sempre per Nadal, us vaig recomanar Els Deus del Nord, l'altra, la tercera entrega. In aquest cas, seguim aquest any amb la
seguim la saga.
Molt bona, és una d'aquestes novel·les que se poden dir crossover, o sigui que poden anar bé tant per als joves com per als adults, perquè al final és fantasia. I la cosa bonica que està agradant molt que hagi creat un món fantàstic basant-se en la mitologia basco-navarra. Veure que no cal sempre buscar en la mitologia nòrdica, en tenim també de històries molt boniques aquí a casa nostra, a la península en particular, perquè en aquest cas és mitologia basca, no catalana. I res, molt bonica i la digna conclusió de la sèrie.
Fantàstic. Ara ens proposes algunes recomanacions per als més petits?
Sí. Us volia proposar aquest poemari, Les oques van descalces, publicat per EDB, del Ramon Besora, que si no el coneixeu no és una eminència en el camp de l'Escola Catalana i també dels Contes per a Nens, i de la, il·lustrat per la Natasha Domonova, que és una autora balaguerina, i es fa encara més plaer. És un poemari amb un joc que s'entra entre la paraula i l'imatge, i també la música, perquè té, a més de són poesies que se poden musicar, i al final hi ha les partitures amb totes les notes i un codi QR per poder baixar un vídeo amb les imatges i la poesia amb música.
Molt interessant.
Una joia que recomanable per tots els nens i les nenes de 3 als 8 anys. I farem també la presentació amb els dos autors aquí a la llibreria el dissabte que ve a les 12.
Fantàstic, doncs també ens anotem aquesta cita a la nostra agenda. Bé, doncs fins aquí les teves recomanacions, Andrea. 3 per adults, 2 per a joves, 1 per a infants, però al cap i a la fi, doncs també el que és molt, molt interessant i el que ens agrada també als lectors, doncs és visitar la teva llibreria i donar un cop d'ull amb aquestes muntanyes de novetats que sempre tens i que sempre és una activitat molt plaent visitar la llibreria. Moltes gràcies, com sempre, i seguirem en contacte i sent el nostre llibreter de capçalera en aquest programa del Va de Llibres.
Moltes gràcies per convidar-me i bones lectures a tothom i bones festes.
Gràcies, Andrea.
Va de Llibres.
Doncs avui, a la secció de l'entrevista, és tot un plaer conversar amb l'escriptor balagrí Joan Viscarri. Hola, Joan Viscarri, i gràcies per estar al nostre programa del Va de Llibres.
Hola, què tal? Encantat.
Bé, Joan Viscarri és doctor en psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat durant molts anys professor del Departament de Psicologia de la Universitat de Lleida, director d'aquest departament i també vicerrector de Cultura d'aquesta universitat. I ara, a més, Joan Viscarri doncs, també és escriptor i darrerament ha guanyat diversos premis, com el Certamen Literari Neus Català 2021 d'Òmnium Cultural del Priorat amb el relat Rigor Mortis, el 6è concurs de microrelats Vicent Pasqual de la Pobla Llarga amb Miralls, guanyador del Premi Joan Castelló de Relats Curts 2021, convocat pel Consell Insular d'Eivissa, i també la primera edició del concurs Relats Prehistòrics, organitzat per l'Espai Transmissor de Seró amb Lapis Vitae. Déu-n'hi-do, Joan. Explica'ns com ha estat aquest procés de voler endinsar-te en el món de l'escriptura i concretament de l'escriptura de contes o relat breu.
Sí, mira, el procés ha estat una mica simple. Jo vaig tenir la sort de jubilar-me fa un any i escaig i jo sempre havia pensat que hi havia un parell de coses que volia fer quan me jubilés. Una era viatjar fora de temporada, és a dir, fora que no fos l'agost, que és quan tot està més car i quan hi ha més gent a tot arreu, i l'altra era escriure. Clar, com que va coincidir al jubilar-me, que vaig tenir certs problemes mèdics per la banda, i a més la famosa pandèmia, doncs la primera opció va quedar descartada i em vaig dedicar doncs, a escriure.
Tots aquests relats que hem citat, on els podem llegir? I si t'has plantejat la idea de publicar un recull que els aglutini, aquests que t'han premiat en diversos concursos i també d'altres que de ben segur deus tenir al calaix?
Mira, alguns d'ells estaran publicats, i alguns ja ho estan, dintre d'algun recull de relats de diferents autors. D'altres tenen només una publicació ad hoc, però és una mena de cosa molt, molt, molt primeta, i algun altre estan online. Per tant, no hi ha un lloc únic on trobar-los. Sí que és veritat que una de les coses que sortiran l'any vinent és un recull de relats, que en aquest cas va ser el premi del Consell Insular d'Eivissa, que allà el que es presentava era pròpiament ja el recull de relats. I són 10 relats. Però aquests no són relats dels que ja estan publicats per l'altra banda, sinó que aquests seran, diríem, nous.
Com se sent una persona que no és coneguda per la seva tasca d'escriptor i que de cop i volta comença a guanyar diversos premis? Tens la sensació que havies d'haver-te llançat a la piscina molt abans?
Ui, m'hauria d'haver llançat a moltes piscines. Lo d'escriptor, mira, em va fer gràcia quan has dit el presentar de l'escriptor Joan Biscarri. Jo no sóc un escriptor, jo sóc un jubilat que escriu. I, bueno, un se sent, doncs, bé, agradablement bé. Tinc l'avantatge de com que, diríem, no em cal ser una jove promesa de la literatura catalana, perquè de jove ja no en tinc res, i per tant puc fer simplement allò que m'agrada, quan m'agrada i si m'agrada, i si no, doncs no ho faig. I això és un gran avantatge.
Sí. Hi ha alguna temàtica especial que aparegui de forma recurrent en la teva obra, en els teus relats?
Una temàtica, no. Hi ha, segurament... Bueno, la gent que ha llegit alguna cosa meva, hi ha un cert estil, sembla, i a mi em costa una mica d'identificar-ho, però sembla que sí, una certa manera, diríem, d'escriure, i un centrament en temes quotidians, amb gent normal, gent normal que a vegades fan coses, jo sempre dic, són gent ordinària que fan coses extraordinàries, però partint sempre de gent normal, de la que es podem trobar habitualment. I amb un estil que, independentment de que a la gent li pugui agradar més o menys, pretén no ser excessivament sofisticat. A mi m'agrada que la gent s'ho pugui llegir, diríem, bé, amb una certa facilitat.
Hi ha algun escriptor o escriptora que t'hagi influït en el teu treball com a autor?
Bastants. El que passa és que ara se'm faria difícil de dir-ho a algú. Mira, te'n dic un parell perquè quasi són obligats. Un, en el nostre àmbit, és el Jaume Cabré, i l'altre, en un àmbit més internacional, és el Paul Auster. Però, clar, hi hauria moltíssims més, també.
Bueno, entenc que també... Diuen que tot gran escriptor també és un gran lector, per tant, entenc que també llegeixes
molt. Sí, sí, i tant. Molt. I tant, i tant.
Creus que els concursos i els premis literaris que es convoquen a diverses poblacions i municipis, i no em refereixo a grans premis coneguts, tenen prou visibilitat i ajuden a fomentar la creació literària?
Jo crec que sí. A mi em fa molta gràcia quan veig escriptors que diuen que no valoren això dels premis i tal, que després hi van igualment. En realitat, jo crec que, sobretot aquests premis petits, aquests als quals jo he anat, evidentment, no estic parlant ara de planetes i companyies.
Sí, correcte.
Jo crec que sí que ajuden, perquè són una mena... Un dels problemes que té algú que escriu és tenir un feedback, un retorn, de fins a quin punt ho fa més o menys bé o no. I aquesta és una forma de tenir aquest retorn. I sempre, òbviament, és també una satisfacció. I després hi ha una cosa... Jo ja fa temps, amb una de les meves professores d'escriptura, li vaig comentar, és que he sentit que a vegades hi ha com una mica de... En fi, de trepitxeu, una mica de tongo. I ella em va dir, pel que jo sé, en els concursos així petits, de tipus de poblacions i tal, res. Ara... En els grans, aquests, sembla ser que sí.
Sí, no? El planeta sempre s'ha envoltat d'una mica de polèmica.
Bueno, l'últim ja ha sigut una mica recotxineu, però, en fi, sí, és així.
Per tant, creus que ajuden a la creació literària, però tu creus que la participació és realment elevada? Creus que tenen prou visibilitat?
Més del que pugui semblar, Jo, els que jo m'hi he anat presentant, amb tots ells... Mira, estic al voltant i normalment acostumo a preguntar, o a vegades ho diuen directament, quanta gent hi ha participat. N'hi ha des d'un mínim de 40 o 50 participants fins a un màxim de 150. Per tant, és molta gent que va seguint més o menys això. Jo crec que val la pena, a més hi ha bases de dades que et permeten anar veient quines són aquests concursos que van sortint, per tant, és una possibilitat interessant.
D'acord, en un panorama editorial com l'actual, on hi ha tants autors i autores i una sobreproducció d'obres impressionant, com pot fer-se visible un escriptor que comença? És a dir, quines estratègies pot utilitzar per arribar a aquest lector potencial, segons la teva opinió?
És molt difícil perquè, tal com tu dius, efectivament, hi ha quantitat de llibres que surten cada dia, no hi ha cada any, sinó cada dia, i les editorials van molt, molt amb peus de plom a l'hora de seleccionar coses, perquè és que, si no, tampoc no farien res més. I quan seleccionen alguna cosa, després de pensar-s'ho molt, fan tirades curtíssimes perquè ningú s'hi vol enganxar els dits. És a dir, el problema és considerable. De totes formes, jo no sé quina és l'estratègia, jo no he seguit mai cap estratègia. Com tu deies abans, m'he llançat a la piscina sense ni preguntar si hi havia aigua abans o no. I va resultar que hi havia, però podia ser que no hi hagués hagut aigua. L'estratègia, simplement, jo sempre he dit que a la gent que m'ha preguntat alguna cosa, hi ha una frase atribuïda a Woody Allen que diu: el secret de l'èxit consisteix en insistir. Jo crec que és qüestió d'insistir, perquè el que no s'ha de fer és, si tu vas a un concurs d'aquest tipus i no guanyes, diríem desanimar-te i deixar-ho córrer. És això només.
Has de persistir.
Exacte.
Creus que la literatura té un tractament adequat als mitjans de comunicació? Perquè si en certa manera volem donar valor al llibre, no creus que, i fomentar l'hàbit lector, no creus que hauria d'estar més present?
Sí. No. Vull dir que sí que tens raó i que no està present. És a dir, és gairebé inexistent en els mitjans de comunicació. Hi ha algun programa, alguna cosa que sí que és valorable. Jo, bueno, cadascú té les seves preferències. A mi m'encanta, per exemple, seguir el programa del Grasset, el 324, que sempre està molt bé que després d'un tema de tertúlies i notícies i tal, doncs hi hagi alguna cosa dedicada a autors, a llibres, així. Però realment és molt poc freqüent. I com em passa amb tots els productes, doncs hi ha d'haver una oferta i s'ha de posar una mica la mel a la boca a la gent perquè els comprin.
T'has plantejat en alguna ocasió autopublicar-te o utilitzar les tècniques que en aquests moments permet internet o la web?
No. Jo l'única cosa que tenia clara és que el que no volia fer era autopublicar-me. És a dir, si hi ha algú que considera que val la pena publicar el que jo escric, doncs endavant. Però si no, doncs cap problema. Jo, per exemple, mira, la primera cosa que vaig escriure no era per publicar. Era una mena de, com vaig dir, una mena d'història de mi dedicada als meus fills. Explicar una mica coses que jo recordava. Jo vaig pensar que a mi m'hauria agradat preguntar-li als meus pares i als meus avis coses que ja no els hi podia preguntar perquè ja estaven morts. I, bueno, va ser això. I simplement no era pas per publicar, era simplement per ganes de fer-ho.
Doncs bé, ens agradaria tancar aquesta interessant conversa amb la recomanació d'un llibre. Tens alguna proposta?
Ui, és que són tants que seria... Mira, ja que he citat abans el Paul Auster i el Jaume Cabré, home, del Paul Auster a mi em va encantar un llibre que és 4321.
Sí, Déu-n'hi-do.
Que és una autèntica meravella, és una obra d'art i, en fi, jo me'l tornaria a rellegir si el trobés, perquè el vaig deixar amb algú i no sé què n'he fet.
Ah, això fa molta ràbia.
Sí, fa molta ràbia, la veritat. Si enganxo en qui sigui, em sentirà. I de Jaume Cabré, home, hi ha un clàssic, diríem, que és gairebé la Bíblia, que és el Jo confesso. Però en té algun altre últimament que també és llegible, diríem. Sí. És un noi que promet, el Jaume Cabré, també.
Sí. Doncs anotem aquestes dues recomanacions. Joan, moltes gràcies per venir al programa Va de Llibres. Molts encerts en aquesta nova etapa com a escriptor. I un fins aviat, perquè sabem que tens en curs de publicació una novel·la titulada No ho diguis a ningú, a l'editorial Neopàtria d'Alzira, i que sortirà aquesta propera primavera, si no m'equivoco.
Sí, però no ho diguis a ningú.
No ho direm a ningú. Per tant, a reveure i moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Eva.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó, Tu escendi dalle stelle, una de les cançons nadalenques italianes més conegudes.
Tu
scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, o bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. Dio beato, ai quanto ti costò l'averci amato, ai quanto ti costò l'averci amato. A te che sei del mondo il creatore, mancano panni e fuoco, o mio Signore, mancano panni e fuoco, o mio Signore, caro eletto pargoletto, quanto è questa povertà. Io mi innamora, già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.